COPE Baleares.
Estar informado.
Se habla mucho estos días de las manifestaciones en Canarias contra el modelo turístico en el archipiélago. Hoy, en la sesión de control del Parlamento, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha admitido que de la misma manera que pasa en los principales destinos turísticos del mundo, determinados puntos emblemáticos o icónicos de Baleares sufren turismo masivo y el efecto llamada de las redes sociales, lo que lleva a una innegable congestión en los meses punta de temporada alta. Por eso, ha anunciado que su ejecutivo ultima un proyecto piloto para calcular, mediante herramientas tecnológicas, la carga concreta de determinades zones turístiques.
També a les principals zones turístiques monitoritzarem les necessitats de transport públic durant la temporada per garantir un transport públic òptim per residents i per visitants. I jo he demanat també al ministre de Transports que actuï davant les coes que ja han vist les darreres setmanes en els controls de seguretat de Sant Joan. Espero que el ministre sigui més diligent, que no en el conveni de carreteres o el conveni ferroviari que vostès varen deixar perdre.
Para medirla con datos objetivos, el área de innovación de la vicepresidencia prepara esas herramientas tecnológicas.
Que som unes illes fràgils amb un territori limitat i que no poden créixer sense límits. Precisament per això, ahir, en la Fundació Impulsa, varen fer un punt d'inflexió. Han posat en el centre de l'acció política la productivitat, allò de la qual el govern anterior no en volia ni en deixava xerrar, precisament per canviar el cercle viciós per un cercle virtuós.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Este tiempo nos tiene despistados. Pasamos de días veraniegos a días de pleno invierno. Lluvias y mucho frío durante estos últimos días nos han obligado a sacar los paraguas y los abrigos. Las preguntas que todos nos hacemos, ¿hasta cuándo tendremos este tiempo? ¿Cuándo volverá a salir el sol? Pues hemos trasladado estas dudas al portavoz de la EMET en Baleares, Miquel Gili, y asegura que a partir de mañana por la mañana la situación mejorará.
Aquesta propera nit, sobretot a Mallorca, però també a Menorca, hi podria haver una altra entrada de precipitacions que podrien ser puntualment més intenses, podrien ser puntualment fortes, anar acompanyades de tempesta i fins i tot amb calabruix petit. Encara la cota de neu continua al voltant de 1.000 metres, no esperant gran quantitat de nevades, però sí que avui vespre podria tornar a ploure amb intensitat. I ja a partir de la matinada de demà dimecres encara podria haver alguna precipitació, però durant el matí ja anirà estirant-se el dia, ja veurem bastantes més estones de sol demà durant el dimecres durant el dia.
Y desde el jueves hasta el domingo tendremos temperaturas primaverales de hasta 23 y 24 grados.
Però sí que van pujant el dimecres, dijous, divendres fins al dissabte, però per valors que són bastant normals per l'època, perquè podem arribar el divendres o el dissabte a valors de 23 graus, o màxim 23, 24 graus, que és una temperatura agradable per aquesta època de l'any, però encara estem lluny d'aquest valor de la setmana passada de 27 a 28, això no s'ho tornarà a repetir. El que sí que tenim un temps una mica variable i cada dia pot haver algun nuvolat que moti alguna gota, cosa molt important.
Pero ojo, a partir del domingo otra vez vuelve a cambiar el tiempo, otra vez vuelve el frío y otra vez vuelven las lluvias.
Sí, no, igual no tan fred, no s'espera que entri una entrada tan freda, però tenim un temps variable i poden continuar amb precipitacions per a la darrera setmana de mes d'abril i quasi podríem dir que començarà un mes de maig amb un temps variable i una mica plujós.
Por cierto, que el tiempo está tan raro que ha nevado esta mañana en el Putxmolló. Y con la presencia de la lluvia y las bajas temperaturas, ha empezado hoy el Día del Libro. Pese a que ha habido casi dos horas de retraso, finalmente las calles se han llenado de paradas en las que la gente se ha acercado a buscar su deseado libro o simplemente a echar un vistazo de cuáles son las novedades literarias actuales, Alejandro Clemente.
Es que es un día en el que los autores ven cómo las calles se llenan de vida con sus obras y otras muchas, y en el que la gente que va a comprar también tiene la oportunidad de conocer a esa persona que la ha acompañado a forma de escritura durante años. Escuchamos lo que supone este día para las personas que se han acercado hasta diferentes puntos de la ciudad.
Ens feia molta il·lusió quan ens hem llevat, ens hem espantat un poc pel temps, però al veure que ara està millorant un poc la cosa, doncs amb moltes ganes i amb què ens depara el dia. De moment hem vist ja un parell de parades i hi ha llibres que fan molt bona pinta, així que anirem mirant.
Sí, és un dia... Bueno, primero ha empezado con cierta intriga por la lluvia, pero bueno, siempre se agradece que haga solecito y es un día, aunque trabajes, siempre te escapas.
También para los autores es un día muy especial. Uno de los escritores que firmará en el día de hoy, Tomás Vivot, explica el significado de esta obra.
El Dia del Llibre és una festa de tots els ciutadans i les ciutadanes. Els llibres surten als carrers, la gent surt als carrers, autors surten als carrers, la cultura surten als carrers, la història, la ciència. Per tant, jo crec que és un dia de pau, és un dia d'alegria i gràcies a Déu ha sortit el sol i no m'ha esclafat aquesta jornada, que penso que és una de les més importants que tenim a l'any.
¿Y cuáles son las recomendaciones que hacen los establecimientos para el día de hoy?
Yo prefiero ir más sobre un libro de calidad y que pueda acertar independientemente de que sea un boom o no sea un boom de ventas.
D'assaig tenim el de Pere Grau, el de Gomí les 70, de novel·la tenim autors catalans, el Premi Sant Jordi, naturalment.
Home, no és una obra fàcil, però acaba de sortir una meravellosa edició del Silmarillion, d'en Tolkien, que s'ha reeditat i s'ha traduït i reajustat. També ha sortit la nova edició del Retorn del Rei, també d'en Tolkien, que també és una meravella.
I la gent, ¿cuál es el estilo por el que se decanta más?
N'he vist un parell, hi havia el d'Hàbitos Atòmicos, que l'he vist ara fa poc i té pinta que serà molt bon llibre, i llavors he vist que hi ha molta varietat de llibres japonesos, per tant, cercaré un també un poc per aquest estil, aviam què tal són.
A mí me gusta mucho la literatura americana, autores como Richard Ford, como Tom Wolfe, como Philip Roth, no sé, ese tipo de autores siempre me gustan.
Otro de los temas que genera dudas en la actualidad es si leer en papel o en digital. Hemos preguntado a la gente y esta ha sido su respuesta.
Personalmente prefereixo 100% el de paper, i perquè així és l'experiència d'anar a passar les pàgines i de gaudir del llibre. Doncs, tinguent-ho les mans.
De papel. Aunque leo en digital, fíjate, en digital yo leo libros del trabajo. Yo me dedico a la comunicación y el marketing y todos los libros que tienen que ver con eso los intento leer en digital porque me sirven para subrayar y luego usar las notas. Pero por placer en papel, sin duda.
Las 2:55, los ayuntamientos continúan trabajando para cumplir con la ley de bienestar animal. Ahora el Consell de Mallorca dará durante este año una serie de ayudas a los consistorios para que puedan cumplir con la normativa.
Una convocatoria de cumplir la ley que contará con subvenciones de 300.000 euros para ayudar a las entidades locales a ejecutar las nuevas obligaciones derivadas de la normativa de bienestar animal. Con ello se busca que los consistorios puedan cumplir con la obligatoriedad de llevar el chip que se aplica a todos los perros y gatos, vacunación y castración de animales abandonados, así como otro tipo de actuaciones. Jaume Ferriol, presidente de la Felipa, ha explicado en COPE que valoran positivamente esta medida, pero...
El que passa que és una llàstima que haguem d'arribar en aquests extrems, perquè això hem de recordar és una normativa estatal, que una llei que va sortir en setembre de l'any passat, aquí on la mateixa llei deia que el govern central enviaria ajudes, línies de subvencions cap als ajuntaments, perquè mos posava noves competències, el govern central no ho ha fet, però els ajuntaments sí que tenim les obligacions aquestes de castrar, de sanar els animals, en el moixó en aquest cas, posar-los un xip i tot això. I de moment, havem de pagar els ajuntaments.
Aunque cómo se hará este trabajo, se llegará a un acuerdo con todos los veterinarios, asegura Ferriol que no lo habrá de forma general para que no haya diferencias entre los municipios de la isla.
No se podrá arribar a un acord així en general, perquè això varen xerrar amb el col·legi de veterinaris. El col·legi de veterinaris no podria prendre un acord d'aquests perquè hi ha molts de veterinaris i, clar, no tots tenen els mitjans per fer aquestes feines. Que vol dir això? Que afavoririen a uns i a els altres no. Per tant, serà cada ajuntament que arribi un acord amb el veterinari del poble o amb el veterinari del poble de Vores que tingui de referència, ja sigui arribant una carta o ja sigui en la fórmula que sigui.
Dice Ferriol que este trabajo para cumplir la ley ya se está haciendo desde hace tiempo por parte de los ayuntamientos y que ahora, con la ayuda del Consell, dará un respiro a los consistorios.
Ara el Consell, com us ha dit, és que tindrà aquesta línia de subvencions i podrem posar en aquesta línia de subvencions les factures que ja han pagat des que va entrar la llei en vigor fins a final d'any d'enguany, o setembre o octubre, ja ho veurem, però són factures que ja han pagat els ajuntaments o que pagarem. És el que ficarem dins d'aquesta línia de subvencions i ells després ja, en funció de la sol·licitud que tinguin, donaran el 100% o donaran un tant per cent més baix en els ajuntaments.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.